Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimarts al matí el futur nou barri de Sant Cugat. L'ecodistricte 2030 estarà ubicat als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, al turó de Can Camps, que pertanyen a l'Incasol, i comptarà amb 3.000 habitatges públics, 2.000 destinats al lloguer i 1.000 tindran una cessió d'ús de 75 anys. L'alcalde Josep Maria Vallès ha explicat quin és l'objectiu d'aquest projecte.
Al final el que vol fer aquest projecte, el que pretén és treballar per la ciutat de Sant Cugat, perquè aquesta ciutat sigui realment per la gent de Sant Cugat. Principalment, en aquest cas, pels joves perquè es puguin emancipar, però emancipar en el seu poble, que puguin viure a la ciutat on viuen.
Vallès ha afegit que la construcció de 3.000 habitatges protegits encaixa amb el pla del govern de Salvador Illa de construir 50.000 pisos de protecció oficial a Catalunya abans del 2030. El júnior vol organitzar l'Europeu d'hoquei sala Sant Cugat el 2026 com a campió estatal. El directiu responsable de la secció d'hoquei, Jordi Muñoz, ha explicat el programa Esport en Marxa que volen portar l'hoquei europeu a Sant Cugat, però que han d'estudiar quines són les necessitats que demana la Federació Internacional per ser la seu d'aquesta competició. Si el club Sant Cugatenc compleix les condicions per acollir el campionat, haurà de vehicular la petició a través de la Federació Espanyola d'Hoquei. El Pavelló 3 ja va acollir l'Europeu d'Hoquei Sala Femení Absolut el 2006 amb la participació del club Sant Cugatenc, que va finalitzar en quarta plaça. Convivència Cívica Catalana amenaça amb demandar als jutjats l'Ajuntament de Sant Cugat per la bústia de defensa del català. Segons ha explicat el president de Convivència Cívica Catalana, Ángel Escolano, a una publicació a X, l'entitat ha presentat un requeriment sol·licitant la retirada de la bústia de la pàgina web del consistori en un termini de 10 dies. En el comunicat també asseguren que si un cop transcorregut el període no s'ha fet efectiva la petició, interposaran la corresponent demanda davant dels jutjats del contenciós administratiu. El jutjat de contenció administratiu número 14 de Barcelona ha acceptat a tràmit un recurs de Bei Barcelona contra l'Ajuntament per haver-los denegat un projecte que consistia a implementar 4 pistes de pàdel a Vall d'Oreig al carrer de l'Església número 8. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres 19 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem dedicant els primers minuts al benestar emocional per continuar parlant d'assertivitat amb Jana Casares i afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits en representació al ple sota la batuta de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un pòssim d'economia, parlarem d'emprendre a l'Església i ho farem amb el mossèn Emili Marlès. I afegirem una mica de patrimoni per parlar de l'Arxiu Nacional com a arxiu històric dels fons i documents d'origen privat que expliquen la història del nostre país. I per acabar, parlarem de nutrició, ho farem amb la Cristina García. Avui abordarem la macrobiòtica i la salut. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades. Música.
faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
A tothom, a la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a tenir la Jana Casares, professora de ioga des de fa 20 anys i experta en filosofia aplicada al dia a dia. La trobareu a Instagram al perfil @janacasaresyoga i, com sabeu, Casares amb una S i ioga amb Y. Avui seguirem parlant d'un tema que, si tots tinguéssim clar i apliquéssim, veuríem grans millores en els nostres vincles i la nostra vida social. Es tracta de l'assertivitat o la capacitat personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de manera positiva, lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes expressions conductes agressives. Jana, si té tants beneficis això de comunicar-nos amb assertivitat, per què no ho fem més sovint?
Bon dia, Sara.
Bon dia.
I, a veure, efectivament, comunicar-te de forma assertiva millora dràsticament la relació amb les persones que més estimes, però, a més, t'obre portes en tots els àmbits de la teva vida. I això ho dic perquè és que la feina, estem molt pendents amb el tema dels estudis, que és estudiar, tal, però si tu realment no et saps comunicar amb els altres, no saps demanar el que tu necessites i tenir una comunicació assertiva amb els altres, això et tanca portes, val? Vull dir que realment sí que és un tema molt important. Què passa? Que tots nosaltres tenim el que els famosos patrons, no? Tenim patrons irracionals de pensament que impedeixen actuar molts cops de forma assertiva. O sigui, cadascú de nosaltres té unes creences mentals que o ens potencien o ens limiten, vale? Això en parlarem en un altre dia, però tindríem bàsicament aquests tipus de creences. Uns ens potencien, uns ens limiten, i tot i que hi ha coses que no van a favor de la nostra vida, les perpetuem de forma irracional. Així, com dèiem l'altre dia, que hi ha dues variants molt clares, el submís es guiarà normalment per la creença de que vol ser estimat per tothom i totes les creences que en deriven, mentre que l'agressiu, o el que té una comunicació més agressiva, pot pensar és horrorós que les coses no surtin com jo vull, o això és injust, o la vida em deu alguna cosa. Per això és perquè no podem canviar ràpidament aquest tipus de comunicació, que no és impossible, però s'ha de fer feina.
D'acord. Per entendre-ho una mica millor, posem un exemple pràctic. Per exemple, mira, tinc un company de feina que dia sí, dia no, 5 minuts abans de plegar, em demana que li acabi una tasca que li ha quedat pendent. A mi aquesta tasca em suposa sortir 15 o 20 minuts més tard del que tenia previst i no sé com dir-li que no puc fer-li aquest favor 3 cops a la setmana. A vegades li poso mala cara perquè entengui que no em va bé, però ell fa com si no em veiés i jo sempre acabo fent-li la feina. Com li podria dir de forma assertiva que no ho puc fer?
Val, mira, allò de la mala cara, que ho fem molt, això seria una comunicació submisa, però un agressiu passiu, no? Perquè tu realment estàs expressant amb el teu cos alguna cosa, però no ho dius. No li dones l'oportunitat a l'altre de canviar, fixa't, eh? A veure, primer de tot, perquè no és el mateix que algú digui alguna cosa i tu tenir una reacció X, no?, que pot ser assertiva, submisa o agressiva, que tu haver de tenir una conversa amb algú. Són dos casos diferents. En aquest cas, que tu has de tenir la conversa amb el teu company de feina, el primer que has de fer és aclarir bé què vols dir-li. Val? Jo recomanaria escriure, sintetitzar i escriure què li vull dir realment. O sigui, t'has d'aclarir, has de reflexionar i dir, vale, jo li vull dir, ostres, bueno, pues el que sigui important per tu, tenir-ho clar. Segon, per no agafar aquella persona per sorpresa, per prevenir-lo, jo el citaria i li diria, mira, vull tenir una conversa amb tu d'algú que em molesta, perquè si no està previngut, el que passarà és que l'agafaràs i que es posarà a la defensiva. L'agafaràs per sorpresa i es posarà a la defensiva. Tu l'has de preparar. És a dir, vull tenir una conversa, també acotar el temps. I a més, acotar el temps, que no, potser no té a veure amb l'assertivitat o sí, demostra respecte cap a l'altre. Quan tu tens una cita amb algú, quan tu doncs vols parlar amb algú, li has de dir, mira, 10 minuts, o sigui, acota el temps. Vull 10 minuts una conversa amb tu, vale? Després, ser molt precís, molt. No et lis, perquè com et lis parlant, deixaràs de ser assertiu. Te n'aniràs a un pal emocional i segurament no et senyiràs i pot ser que el teu missatge no arribi. I dos punts més. Si et vols assegurar que el teu interlocutor ha entès allò que tu volies expressar, quan acabis de dir-li tot, li preguntes: què has entès d'això que t'he dit?
No s'ho pot prendre malament. Entenc la intenció.
Sí.
Però potser sent una mica insultat.
Sí. No, però no és... Si tu, és que fixa't que l'altre dia ja vam parlar, el més important de tot és l'actitud amable. I això, sí, encara que no es veu, es transmet. Si tu vas amb humilitat, si tu vas amb una voluntat d'entendre't, no? De crear un pont amb l'altra persona, i no vas amb la voluntat de senyalar o dir mira que malament fas això, o, no? Si tu vas amb la voluntat d'amabilitat, l'altra persona no s'enfadarà, perquè ja es nota això. Per això t'has de revisar molt abans. I abans de tenir aquesta conversa, tu has d'estar molt tranquil·la. Has d'estar amb una sensació de pau interna, d'amor, de dir, ei, jo em vull entendre, d'acord? I finalment, el que dèiem també l'altre dia, parlava des del jo, no? Sense retret, sense acusar. Sempre al cap has de tenir, vull crear un pont de comunicació amb aquesta persona. Jo m'he sentit d'aquesta manera. Perquè al final és veritat, tu et sents d'aquesta manera. Tu estàs suposant que l'altre ho fa volent, que l'altre no sé què, però en realitat l'única veritat és que tu et sents així.
Val, però per concretar-ho una mica més, quin seria el missatge aquest tan precís i tan directe des del joc que li podríem dir?
Li podríem dir, per exemple, quin era el problema que et fa quedar una miqueta tard?
Sí, sempre et demana que li acabis la feina.
Val. Ah, que li acabis la seva feina. Val. Sí. Doncs li podries dir, doncs, mira, ostres, tal, cada cop que em demanes... Bueno, jo em sento així, quan tu em demanes que acabi la feina, quan tu em demanes que, bueno, que estigui fent... jo em sento doncs afectat, em sento frustrat perquè jo tinc una nena a casa que m'està esperant i ha de fer moltíssimes coses i sento que no tens en compte el meu temps, no em sento pres en compte. I doncs aquí podries dir una suggerència, tipus, què podríem fer, podries deixar algú obert, què podríem fer perquè canvies això, perquè m'ho diguessis abans, suggerir alguna cosa, no? Una opció alternativa al que està passant. O sigui, tu has de pensar una miqueta què podríem fer amb aquesta situació. I tu t'inclous, no?, com a ajudant, per dir alguna cosa, d'aquella situació concreta.
D'acord, pot funcionar. Sí. No era un problema imaginat, però si algun dia em passa ja tinc més eines.
Clar.
Jana, moltíssimes gràcies. Em sap greu, però ho hem de deixar aquí. Passa volant el temps.
Sí. D'acord.
Ens veiem d'aquí dues setmanes.
Molt bé.
Fins aviat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Bon dia. Comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Aquesta setmana hi ha hagut ple municipal, un ple que venia carregat de punts a l'ordre del dia i comptava amb 12 mocions presentades pels diferents grups. D'aquestes, 5 s'han aprovat i les altres 7 han quedat rebutjades. Permeteu-me que digui que, si més no, sobta, que, i un fa que un es qüestioni, el perquè de certes mocions i quin impacte tenen. És a dir, de les 5 mocions aprovades, només dues tenen un impacte directe a la ciutadania. La resta podríem dir que són més aviat posicionaments polítics i institucionals que no posem en dubte dubte en cap cas, però sí que ens qüestionem com a ciutadans si aquest tipus de plens tenen sentit i si això és el que esperem que debatin els nostres representants polítics al ple, en comptes de parlar d'equipaments, urbanisme o qualsevol política que afecti directament el dia a dia de la ciutat. Dit això, què en penseu vosaltres? Segurament, quan prepareu el ple, veieu el que presentareu tots els grups, i és cert que cada grup té un màxim d'emocions i fora de l'ú local en podeu presentar una, si no m'equivoco. Ara bé, s'hauria de considerar aquest aspecte en la seva globalitat? Caldria mirar per fer plens amb una mirada més posada a Sant Cugat? Abans de començar, però, saludem els representants polítics de la ciutat que avui formaran part d'aquesta política i d'aquesta tertúlia, volíem dir. Per part de Junts, Carles Brugaroles, tinent d'alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització. Bon dia.
Bon dia.
Esquerra, Miquel Vilalta, assessor del grup municipal.
Bon dia, Vilalta.
El regidor del PSC, José María Gallardo.
Bon dia.
El portaveu del PP, Álvaro Benejam, que esperem que arribi en breus minuts, ja s'afegirà quan pugui a la tertúlia. Per part de la CUP, la regidora Ariadna Sierra, bon dia.
Bon dia.
El regidor de Vox, Jordi Guirado, bon dia.
Déu, Marc, bon dia.
I en Comú Podem, el portaveu Ramon Gutiérrez, bon dia.
Bon dia a tothom.
Doncs, si us sembla, comencem a parlar del tema que hem posat sobre la taula. Comença Junts.
És un vell debat, aquest, eh? És cert que els plens, la major part del seu temps, estem debatent mocions, eh? I no tractant dictàmens. Coses d'aquestes que són d'aprovació formal en el ple. Però, bueno, jo també entenc que els grups polítics tenim, no?, tot el dret del món a proposar a l'Ajuntament l'adopció de posicionaments polítics en genèric, no? És una qüestió que tenim limitada per consens, no?, perquè no es converteixi en una sessió impossible de gestionar, però és veritat que, tot i així, les reunions són maratonianes i no pels punts que són formalment atribució o competència d'un ple municipal i que requereixen l'aprovació formal, no? Sinó que són debats polítics, però, bueno, és una qüestió que a l'inici de cada mandat es debat en funció una mica del nombre de grups que hi són presents i en funció també de l'històrica de cadascú, no? Bueno, ara jo crec que ara tenim aquest consens. A mi no em sembla malament, eh? No veig allò raons allò molt, molt significatives per haver-lo de canviar, perquè al final jo crec que també és interessant que la ciutat tingui posicionaments polítics en els aspectes amb els quals això sigui possible, no? I que, per tant, que podem debatre sobre qüestions que efectivament ens queden fora de l'àmbit santcugatenc, però bueno, que sí que és interessant que una ciutat de la nostra en fi, dimensió i del posicionament, no?, que pot afavorir un municipi com el nostre, doncs que debati qüestions que li cauen fora de l'àmbit competencial o de l'àmbit geogràfic, però que no obstant doncs, pugui ser interessant que tingui una posició.
Miquel?
Sí, bon dia. Jo en la línia del Carles també penso, crec que sí, que té sentit que l'Ajuntament de Sant Cugat, que al final és la institució que representa la ciutadania, prengui posicionament sobre determinades qüestions que, bueno, que passen al nostre entorn o al món en general. Al final, jo crec que al capdavall tot es tracta de sentit comú i de fer-ho la justa mesura. El que deia abans el Carles també a l'inici de cada mandat, suposo doncs, que és a la Junta de Portaveus, que l'alcalde i els diferents portaveus dels partits doncs, ho parlen i arriben a un determinat consens, però vaja, penso que els plens serveixen en general i està passant per dirimir, sobretot pel que passa a Sant Cugat i el que passa a la nostra gent. No oblidem que al final, a banda de les mocions que comentaves, Mireia, també hi ha el que són els dictàmens que comentava el Carles i les sessions de compte, etc etc. I sobre això, potser no és en el que més ocupem el temps, a vegades, pel tema del debat de les mocions, però aquí el govern i l'oposició, si ho considera convenient, doncs hi ha un debat i hi ha doncs, reflexions sobre el que passa en el dia a dia de la ciutadania aquí a Sant Cugat. Sí que és veritat que després tenim el tema de les mocions, que poden ser locals o nacionals, i quan diem mocions generals o nacionals, normalment ens referim a mocions que els seus acords no obliguen a l'Ajuntament a res concret o que parlen senzillament doncs, de qüestions que passen al nostre entorn i al món en general. Si tots els plens parlessin només o es presentessin només mocions que no fan referència a temes de Sant Cugat, jo crec que el que deia abans, el de seva justa mesura, sentit comú, si passés això tindríem, evidentment, un problema, però crec que no passa. No crec que no passa perquè, d'una banda, l'oposició, legítimament i lògicament, les mocions són una de les seves principals eines per presentar qüestions o propostes sobre, sobre Sant Cugat. I de l'altra, perquè el govern també, en general, sí que és veritat que hi ha alguna excepció, no presenta mocions locals perquè té poc sentit que el govern presenti una moció per obligar-se a si mateix a fer alguna cosa per arreglar carrers o el que sigui. I per tant, doncs, dit això, crec que en general això no passa. Però per acabar, torno al principi, sí que em sembla lògic que en alguns casos l'Ajuntament, el consistori, debati sobre qüestions fora de l'àmbit local. I poso un exemple. Crec que té tot el sentit de molt que Sant Cugat, el consistori, hagi debatut sobre Palestina, per tot el que està passant allà. Crec que té tot el sentit que els representants polítics parlem d'aquesta qüestió. I més sobretot perquè aquí a Sant Cugat la societat es manifesta i té opinió sobre aquesta qüestió. Hi ha debat. D'una banda, hem vist manifestacions denunciant el genocidi que pateix la població de Gaza, i de l'altra també hem vist alguna manifestació o concentració de la comunitat jove i d'altres persones exigint l'alliberament de les persones segrestades per Hamas. Per tant, crec que té tot el sentit que l'Ajuntament, el consistori, també intentem prendre un posicionament sobre aquesta qüestió. Una altra cosa que sí que em semblaria lamentable és que no haguem assolit cap consens mínim sobre aquesta qüestió, però això entenc que és un altre debat i que avui no estem parlant concretament d'això, però per posar l'exemple, doncs això, sí, hi ha alguns moments que està bé que l'Ajuntament debati i intentem prendre posicionament sobre aquestes qüestions.
José María.
Sí, des del PSC sempre és una postura que hem pres com a grup. Intentem sempre presentar mocions que tinguin a veure amb temes locals. Això no vol dir, evidentment, que cada grup tingui la legitimitat de presentar temes que no siguin a nivell local, com ha passat. Fins i tot nosaltres, a vegades, ens hem sumat i hem participat a alguna d'aquestes mocions, no? Per tant, és una línia molt fina que creiem que hem de valorar, no? A que sí que no pot passar, com passa moltes vegades, que hi ha a vegades més mocions que es porten fins i tot més debat de caire que no tenen res a veure amb el tema local, que a vegades no només de dictamen, sinó mocions que tenen a veure amb l'interès de la ciutadania de Sant Cugat, que a vegades passen més desapercebudes, no? El que deia el Miquel ara, que el govern no feia mocions de caire local, l'últim ple van fer una d'habitatge. I no ho critico, jo crec que tampoc és incompatible, no?
Vull dir, no tenia cos locals, no,
en aquest cas. Sí, però vull dir que és un tema que jo crec que tampoc és incompatible estar al govern, doncs fer aquest tipus de mocions, no? Però crec que aquestes mocions jo crec que hauríem d'intentar que siguessin més institucionals, que portessin més a l'acord. En aquest sentit sí que estic d'acord amb el que ha dit el Miquel, intentar buscar aquest acord sobre temes molt concrets, com podria ser la guerra d'Ucraïna, coses molt, molt que realment motiven a la ciutadania. Per exemple, que va presentar Junts amb tota la legitimitat del tema de discapacitat, els comentaris que va fer, les discapacitats intel·lectuals, dels comentaris de Trump, doncs és legítim, és respectable, però crec que és un tema tan concret que jo crec que aquí sí s'escaparia, no? En aquest sentit, jo crec que a vegades fem un debat massa extens de coses que segurament la gent de Sant Cugat li pot interessar, no dic que no siguin importants, però crec que no anem a l'arrel del que la ciutadania demana, no? Nosaltres doncs intentem fer mocions sobre temes que impacten, no? La brigada municipal sobre els treballadors, el tema dels barris, doncs parlar amb l'associació de veïns i intentar solucionar els seus problemes. Tema d'educació, tema de cultura, coses que impacten directament a la ciutadania. Evidentment, la resta de companys que estan aquí també ho fan, no estic dient que no ho facin, però nosaltres intentem no incidir tant en aquests temes tan internacionals o nacionals, que creiem que l'impacte que podem tenir nosaltres aquí és limitat. Crec que pot ser millor fer una tertúlia a una ràdio, a la tele, i fer un debat entre els diferents grups polítics i fer el nostre posicionament. Evidentment, també hi ha espai al ple per fer posicionaments polítics, i per tant jo crec que la línia a vegades és fina i és complicat a vegades d'estipular. Com deia fa un moment també, crec que algú ha dit alguna cosa del ROM, bueno, això, aquest punt exacte no l'hem tractat, si no m'equivoco, si els companys que em corregeixin, i també és complicat de regular-ho, com ho regules, no? No em poses la línia. Per tant, jo crec que no hem de regular-ho, ho hem de deixar, però crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat de cada grup polític.
Álvaro, benvingut.
Gràcies. Bé, quasi diria que coincideixo el 70-80% amb el José, amb el que acaba de dir, perquè no crec que nosaltres tinguem la... quasi diria la capacitat per tractar temes que requereixen coneixement sobre coses que passen fora de Sant Cugat, no? Sobre temes que tenen un abast molt més gran, sigui a nivell autonòmic, nacional, europeu, mundial, no? Perquè són coses que ja es discuteixen en altres àmbits, que són els que sí tracten aquestes coses normalment, no? Nosaltres estem aquí per tractar coses més de caire municipal, I per això tenim les funcions i cobrem un sou de l'Ajuntament, no? Igualment, nosaltres no creiem que s'hagi de fugir un debat si algú ho planteja. Ni prohibir-lo tampoc, però jo crec que nosaltres ens hauríem de centrar en temes de Sant Cugat. Ara deia el José, sí, si ho parlem en un altre format, no? A la ràdio, per exemple, aquí, fem un debat sobre el tema de Palestina, que deia el Miquel, ho parlem, no? Però jo crec que amb les mocions al ple ens tindríem de centrar en temes de Sant Cugat, que hi ha moltes coses, moltíssimes, no? per tractar. A més, també, nosaltres, ara ho llenço aquí, però seríem partidaris de que hi hagués més debat sobre els temes de gestió, perquè al final passem ràpidament pels temes de gestió i quan arriba els temes de les mocions, la velocitat del ple ja baixa i comencem a debatre allà, pum, 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 no? 10 minuts cada intervenció, no són 10 minuts, però... I estem allà hores i hores debatent sobre els temes. Però els temes de gestió els passem plas, 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 no? L'altre dia el senyor Brugueroles, que començava, va anar disparant temes i com ningú deia res, pues anaven saltant. Punt següent, punt següent, punt següent. I d'aquells temes, si no tinguessin tanta discussió a les mocions, jo crec que podríem fer més debat sobre aquells temes que són els que el govern posa a l'ordre del dia d'un ple. Però igualment, nosaltres som partidaris de centrar-nos en temes de Sant Cugat, però no defugirem el debat d'altres coses. Però creiem que ha de ser lo menys. És a dir, lo més ha de ser Sant Cugat.
Ariadna.
Gràcies. Està clar que les mocions són l'eina, no, que té l'oposició de poder, per no perdre l'objectiu, eina per l'oposició per poder fer i expressar, no, propostes, la seva visió política i els seus posicionaments. Està clar que acotats, no, en el municipi que està. Per nosaltres, igualment, s'ha de poder parlar de tot com a institució democràtica, no? Si no, alguna cosa no estaríem fent bé. Està bé que es puguin posar sobre la taula i posicionar-nos i tenir debats polítics sobre temes que preocupen a la societat o a la ciutadania, així com pot venir un col·lectiu o una entitat i demanar que s'entri una moció, no? Així com també les mocions poden apropar-se a la ciutadania, no? Des d'aquesta vessant. Està clar que es pot parlar de tot, però cada grup, això ja ha sortit, no? Cada grup ha de ser també responsable d'allò que posa sobre la taula i del gruix. És cert que tenim la regulació, no?, de la Junta de Portaveus, que a la qual vam arribar a l'acord en aquest mandat, no?, de que cada grup pogués entrar dues mocions i d'aquestes dues estiguessin dividides en una local, una general, o dues locals, no?, depenent. Però és cert, la línia és molt fina i és un debat també, ho deia el Carles, no?, antic, però és antic perquè tampoc pots ni prohibir ni deixar de, no?, de posar sobre la taula certes coses, no?, i hem de ser responsables. Si parlem de les mocions generals, nosaltres sí que li veiem una... Bé, un té un sentit, no?, o sigui, una lògica en què els municipis puguin forçar les altres estructures, no?, supramunicipals. Per què? Pues perquè, per exemple, tenim, si parlem de la problemàtica de l'habitatge, no?, ens afecta a tots, però és cert que no tenim totes les competències. Doncs està bé que puguem tenir debats sobre aspectes generals per instar, no?, a les estructures superiors a que es posin en marxa aquelles competències que no tenim o aquelles necessitats, no? És cert que també igualment nosaltres, la gran majoria de mocions que entrem són de caire municipal perquè treballem sobre el nostre municipi, no? I si hi ha temàtiques ideològiques o certs aspectes ideològics, els intentem igualment materialitzar en aquelles propostes que són municipals, no? En aquella incidència que pots fer cap a la teva ciutat. Però d'aquí també podríem destilar-se, no?, un altre debat o una altra pregunta, no?, que és què fem amb aquestes mocions aprovades. No podem caure tampoc en paper mullat, no? Les executem, amb quina repercussió que van tenint, les aprovem i ja està. També podríem parlar de les esmenes, no?, de quantíssimes esmenes ens podem arribar a fer que desvirtuen el contingut d'aquesta moció, que, com diem, és de les poques eines que tenim com a oposició, no?, per poder expressar allò que volem pel nostre municipi. I també a vegades ens fa estrany, no?, que des del govern s'utilitzi, doncs, la moció per executar coses. Des de la lògica que dèiem, no?, si ja estàs a govern, tu ja estàs executant allò que vols, per tant, no té sentit que et facis una moció, no, per part d'això. Podríem entendre, com s'ha parlat, no, alguna de més que era general, però que hi hagi un degoteig, no, constant de mocions per part del govern ens costa potser d'encaixar. No sé, crec que també la idea d'arribar a consensos seria el més preciós que podríem fer. La realitat segurament és una altra, no, com podem veure. I aquelles mocions que comentaves, no? 5 mocions aprovades en aquest ple, 2 que tenen impacte.
I 2 institucionals, nostres.
Més les institucionals, sí, sí. Parlàvem com de la... Que bé, hem arribat a consensos en 2. Bueno, podríem haver...
PP,
potser podríem haver aspirat a 5, no ho sé, no?
Sí, sí.
El que...
Les 3 generals quines eren? És que no recordo.
Les
3 generals aprovades.
Hi ha la de les declaracions de Trump, la paritat que va presentar el PSC i la del... No, hi ha la lletana, era una declaració.
Sí.
No?
Exacte.
I la de Trump.
Bueno,
el que vinc a dir és que acaba sent que també tenim... O sigui, en el nostre ple hi ha una majoria que és de govern, no? Llavors... hi ha un filtre. Aquelles que s'aproven és les que, òbviament, encaixen més pel govern, no? pel pes que té. Això ja diu també molt, no?
Jordi.
Gràcies. Jo crec que estaríem tots d'acord en que si sortim del nostre àmbit de treball i de la nostra bombolla de persones amb les que relacionem que estan en l'àmbit de la política, si parles amb la gent, a la societat en general, hi ha per una part, unes persones que en política se senten molt polaritzades, i després hi ha una altra part també molt important que està desencantada i que t'ho manifesta i obertament et diu: uf, no em vull saber res de política, de veritat, feu el que vulgueu i no me'n parlis. Jo veig, sortint del meu àmbit, clar, en l'àmbit on em moc ara habitualment, doncs sí, tothom està interessadíssim, però si surts i parles, jo crec que podríem estar d'acord en que passa això a la societat. Doncs potser valdria la pena que féssim una miqueta d'autocrítica, començant per aquesta taula, perquè des de les institucions locals potser, parlant d'aquests tipus d'emocions tan globals i tan genèriques i que fan referència a temes que se'ns escapen, per molt que ens agradaria poder contribuir, doncs estem generant uns debats que la gent diu que ja no me'ls escolto, perquè també li saben greu què passa a Palestina, també li saben greu quines declaracions pugui fer segons quin líder polític, però som molt conscients de que parlar d'això és bastant estèril. Va bé per marcar un múscul polític i per deixar molt clar quina és la línia ideològica de cada partit. Però si realment ens creiem que venim a intentar fer un Sant Cugat millor, un municipi millor, sigui el que sigui, en aquest cas estem a Sant Cugat, doncs potser sí que val la pena fer mocions només, exclusivament, limitar-ho d'alguna manera, en el ROM o com sigui, que només facin referència a l'àmbit local. Serà també més fàcil, penso, trobar-nos en posicionaments que de consens i en postures que ens semblin més properes els uns als altres si parlem de temes que ens afecten aquí a la ciutat, que no passi parlem de problemes que tenen un rerefons ideològic molt, molt gran. És difícil, però jo penso que hauríem de fer aquest esforç. I després també m'agradaria obrir un altre meló. Ojo, que és que tots tenim moltes ganes de fer mocions i aportacions. Nosaltres tenim... Clar, no havíem tingut mai representació política. Aleshores, hi ha hagut 2.000 i pico de persones que ens bombardegen amb coses. Hauríeu de dir això, hauríeu de parlar de l'altre. I tenim una carpeta de possibles mocions que... Però igualment el meló que vull obrir és potser no hauríem de presentar menys cada grup polític en comptes de 2 per grup polític, més ara que tenim tants grups està molt bé tenir pluralitat, no? Però clar, també són uns inconvenients de que es generen uns debats molt extensos i que, el que dèiem, al final coses que afecten la ciutat són molt poquetes.
Precisament ara li toca al Ramon, el vostre partit és el que ha presentat en més d'una ocasió al ple
que hi hagués un compromís per part de l'Ajuntament pel que fa a les mocions aprovades.
Sí, perquè és un element que ho ha comentat l'Ari, i que és un element que és recurrent, que sempre passa cada mandat, sempre parlem sobre el compliment de les mocions. Al final, les mocions són declaracions molt genèriques, és a dir, que tampoc comprometen, no?, exactament a qui governa a complir-les. O sigui, no són dictàmens, diguéssim, com la resta de punts, no?, que obliguen a tercers o de més, sinó que només obliguen a la voluntat política, no? I per tant, és un marge que tenim, com deia l'Ari, els grups de l'oposició, també els grups del govern, per plantejar qüestions, però és veritat que és un marge molt limitat, no? I per això no estic d'acord en que haguem de limitar encara més, no?, la capacitat d'iniciativa en aquest sentit. Jo crec que el ple, s'ha dit, es pot parlar de tot, o sigui, podem parlar del que faci falta, és un espai de deliberació, que a més és el més rellevant a la ciutat, no? O sigui, el que representa, doncs, la democràcia local, i on s'hi han de sentir representats tots els veïns i veïnes, i per tant hem de poder plantejar qualsevol debat que sorgeixi. També ha de ser un espai d'acord, no? Es deia, jo almenys la nostra força política, el CASCUP, deia no, que sempre intentem presentar coses locals, de més... Bueno, nosaltres en el nostre cas també hi afegim un element, que és que intentem que les propostes siguin que es puguin aprovar, no? O sigui, sembla una tonteria, però ho deia també l'Ari, hi ha una majoria, no?, al ple, i aquesta majoria hem de ser conscients de que existeix. Llavors, quan nosaltres presentem una proposta, ho fem amb la voluntat de que sigui una contribució positiva per estirar el govern en una determinada direcció, per intentar aconseguir doncs, que alguna reivindicació o algun conflicte es dugui a terme. Llavors, a mi el que em preocupa, diguéssim, és que infravalorem, no?, aquesta capacitat o aquesta voluntat, diguéssim, per part de l'oposició de presentar propostes de millora de la ciutat, no? Perquè, per exemple, ningú dubta, no?, en els punts de dictamen, deia l'Àlvaro, és que a vegades ni tan sols intervenim, no? O sigui, vinga, endavant i ja està. No sempre, evidentment, que els hi donem el valor que toca, i hi ha punts com, jo què sé, ningú s'imaginaria que s'aprovés un pressupost sense intervencions dels grups municipals o altres elements, no? Però és veritat que moltes vegades donem per sentat, diguéssim, no?, pues, alguns punts perquè... que no vol dir que no els haguem treballat, però en el ple doncs no s'intervé. I en canvi en les mocions és poc probable, no?, que en un debat d'una moció hi hagi un grup municipal que no intervé. O sigui, és que intervenim tots en tots els punts, no? I això és normal per això, perquè volem debatre, però volem discutir. Llavors, aquí jo crec que hi ha un element, que és la responsabilitat, que no s'ha dit, per incorporar alguna cosa nova. La responsabilitat de la majoria pel que fa als acords i a la presa de decisions en el ple. La majoria, en aquest cas la majoria de govern, té la capacitat d'aprovar i bloquejar qualsevol punt, sigui de govern com sigui de mocions. Llavors, clar, crec que s'ha de tenir clar la voluntat, diguéssim, d'incorporar qüestions positives per part dels grups municipals. I això és una cosa que en aquest ple hem vist bastant evident, no? O sigui, jo no porto els números, diguéssim, de quantes mocions, o sigui, de ràtios de mocions que s'aproven respecte a les que es rebutgen. Però en aquest ple, les rebutjades han sigut exageradament les locals, no? I a més aquelles que anaven en una línia d'una proposta concreta, que era, no dic que les haguessin d'aprovar gratis, però com a mínim susceptible de ser negociada, consensuada, discutida, no? I en alguns casos ens hem trobat o que no hi ha hagut debat, o que hi ha hagut debat i després l'hem votat en contra igualment, com en el cas de la moció del PSC sobre la brigada, no? Llavors jo crec que això és el que genera desafecció i desconnexió per part de molta ciutadania. Em van dir, què feu discutint-vos tant, parlant tant de les coses, si al final tampoc ni s'aprova ni es compleix, no?, el que s'acaba aprovant. Llavors jo crec que aquest és aquí està el quid de la qüestió.
Miquel.
Ah, jo, sí. Perdó. Respectant, sí, és veritat, home, tot. No, respectant la legitimitat, que hem dit de que cadascú presenti el que vulgui, el que deia jo, en sentit comú i en la seva mesura, també cal parlar de coherència. El senyor de Vox parlava, ens centrem-nos en els temes locals, Vostès han presentat, diria que dues, com a mínim, dues que no tenien res a veure amb Sant Cugat.
Dues, sí, senyor. Però estem parlant de 20 i pico, no?
Bueno, sí, però vaja, oi que les han presentades i amb, més, amb un component ideològic, vull dir, que és molt legítim, eh? Vull dir, cadascú presenta el que considera. Per això va el tema del, em comentava del tema del sentit comú. També volia fer una reflexió, crec que va ser el Ramon Gutiérrez que va parlar-ho al ple, sobre el tema de les declaracions de juntes de portaveus, una mica per complementar el tema, especialment des del punt de vista de govern, perquè això des d'Esquerra ho vam debatre bastant i és una cosa que el mandat passat, per exemple, no ho fèiem o no ens va afectar tant i en canvi en aquest mandat bueno, crec que és una eina que també funciona i que és interessant. Jo crec que hi ha determinades qüestions, i crec que ho va dir el Ramon, no sé amb quina emoció...
Crec que ho vaig dir més d'una.
Que poden ser susceptibles de pues, que potser no cal que sigui una emoció, pot ser una declaració de junta de portaveus. En el cas nostre, des d'Esquerra hi ha temes que portem, les àrees de govern, que portem a ple, no com a emoció, sinó com a declaració, perquè creiem doncs, que potser és una manera indicada, i que a més, en alguns casos ja s'ha fet de manera històrica. Parlo de la declaració del Dia Mundial de la Infància, per exemple, o les declaracions del 8 de març o del 25N, i ara, com a novetat que ho estem fent en aquest mandat, temes de memòria històrica, democràtica. Creiem que hi ha qüestions doncs, que, no per esquivar el debat al ple, però que poden ser susceptibles amb una declaració institucional o de junta de portaveus doncs, i expressar el posicionament. El dilluns passat, per exemple, la declaració per adherir-nos al manifest sobre Via Laietana, per declarar la prefectura un centre de memòria, doncs consideràvem que un text que demana bàsicament adherir-se a un manifest doncs podia ser perfectament una declaració de junta de portaveus, i si de cas doncs, des de l'àrea de memòria històrica ja s'està treballant una xerrada amb els impulsors, amb la Comissió de la Dignitat, doncs per fer-ho, i creiem que aquesta... bueno, pot ser una manera, i acabo. A més, amb el criteri que vam decidir en govern que no presentaríem mocions locals, és el que intentem seguir. Per això la moció d'habitatge vam presentar d'aquella manera, perquè no hi hagués acords explícitament locals, que molta gent ens va dir, no tenim la competència, efectivament, però la vam presentar d'aquella manera i la vam presentar amb el jovent d'aquella manera, precisament intentant respectar aquell acord. Una altra cosa, i fem autocrítica, és evident doncs, que amb determinades forces polítiques la podríem haver treballat prèviament doncs, per intentar que tingués més consens. Però en qualsevol cas, des d'Esquerra intentem seguir amb aquest criteri.
Carles.
Bé, nosaltres mirarem de ser sempre respectuosos en totes les propostes de tots els grups. No farem com un company teu, José, el mandat passat, per exemple, que deia no ens fa perdre el temps, no? Des d'allà. Això nosaltres crec que intentarem que no ho hem de fer. Les mocions serveixen per definir posicionaments polítics, no? Però el que no es pot fer, crec jo, és intentar governar a cop de moció. Això és un error greu. Jo crec que va ser un error molt greu, per exemple, instar via moció la millora de la retribució d'un col·lectiu de l'Ajuntament. Això és un error descomunal, eh? O la moció de la brigada. La moció de la brigada, al final, què et trobes moltes vegades? Mocions que insten accions del govern que ja estan en curs, no? I que, per tant, dius, i per què li hem de regalar, entre cometes, el mèrit, no?, amb un grup de l'oposició quan nosaltres portem no sé quant de temps treballant en una qüestió, a més la tenim en programa de govern, etc, no?, o que ja està en marxa. O sigui, el tema de la plantilla, clar, això és perillosíssim. O sigui, qualsevol col·lectiu laboral entén que pot trobar qualsevol grup polític que portarà la seva reivindicació laboral legítima, eh? El ple com una posició política ja l'han cagat, suposo que s'entén, no?, la reflexió. Tant això crec que no ho hem de fer, no? Però aquí el que estem parlant són de mocions de caràcter general, no? I anava intentant pensar de què hem parlat, no? Hem parlat de Palestina, de la guerra d'Ucraïna, de LGTBI, de medi ambient, de la pau, de migracions, de diversitat, xenofòbia, etc, no? De l'AP7, d'habitatge, de paritat, de la Bressola, tot això al final o genera acció directa de l'Ajuntament del Govern, per exemple la Bressola és per emparar o no una petita aportació a la Bressola de no sé on és, està per allà, Catalunya Nord, però no recordo el municipi, o si és la xarxa,
sí, és una xarxa.
Hem parlat de la repressió, clar, tot això al final defineix el marc dins del qual l'Ajuntament desenvolupa les seves polítiques. És a dir, jo que sé, l'àrea de drets, per dir una cosa, en l'àmbit de del seu àmbit d'actuació, ho fa no perquè una moció específica hagi acordat el seu programa, però sí que determina el marc cultural, ideològic, si voleu, dins del qual ho vol desenvolupar. Jo crec que aporta valor, eh? O com hem de reaccionar com a govern, com a ajuntament, davant de, per exemple, l'ús de l'espai públic per posar pancartes pro-palestines, per exemple, no? No sé, jo, a mi, com a mínim, jo, ja ho he dit moltes vegades, em genera dubtes, no? L'espai públic ha de ser per a totes i tots. Sabem que hi ha controvèrsia, que hi ha unes sensibilitats i tal, bueno, a mi em genera dubtes. Jo crec que és lògic dubtar. Si no hem sigut capaços d'assolir una posició com a ajuntament, jo crec que és raonable que ens generi dubtes. Quan l'hem assolit, per exemple, amb la qüestió de l'LGTBI, que sabem que hi ha una part de la societat que no s'hi sent representada per aquelles expressions que fem des de l'administració pública, però és que ens hem posicionat nombrosíssimes vegades amb aquesta qüestió, aleshores no hi ha discussió possible. Per tant, jo crec que sí que porten valor, eh? les mocions generals. Uh-huh. Sí, sí.
Jordi?
Jo insistiria que, mira, som una ciutat amb 100.000 habitants i, en canvi, el dia del ple, doncs hi ha molts seients buits al públic. No, jo veig que no hi ha interès. No tinc les dades, vosaltres les deveu tenir, de la gent que segueix el ple per la televisió. Però aquesta sensació de desencant o que la gent està desencisada, jo crec que ve per aquí. I us posaré un exemple. Si jo, quan feia classe al col·legi, deia que volia treballar a la propietat distributiva, en el moment tenia uns quants alumnes que ja els veies, un absentisme emocional, desapareixia en tu. Estaven allà de cuerpo presente, però ja no hi havia interès, perquè el que proposaves no els estimulava en absolut. I ho entenc molt bé. En canvi, si tu deies, bueno, per treballar a la propietat distributiva vaig a inventar-me una història, o el feia servir una de veritat, és igual. Per exemple, sabeu què m'ha passat? Tenim un problema amb l'escala, que hem de fer una reforma, i la senyora Pepita del tercer, que es va separar, doncs no pot pagar la seva part. Aleshores, hem pensat que podem dividir la seva part entre tots els veïns, que són 1.200 euros, i ho posem nosaltres, ara ho avancem, que sí que ens va més bé, gràcies a Déu, podem fer-ho, i ella que vagi aportant a unes... Bueno, de què estem parlant, Ramon? De l'interès de la gent. De l'interès de la gent, i aleshores el captes quan li expliques coses que li interessen. Si, quan hi ha alumnes, com el cas teu, que te'n diu la dispersió, quan un altre està parlant alguna cosa, doncs s'ha de buscar...
Home, no cal faltar el respecte.
Bueno, és que... Ell m'ha faltat, diu, que estem parlant...
T'havies desviat una mica, donant l'exemple.
Li he preguntat a l'Ari de què estàvem parlant, perquè no ho entenia.
Que ens coneixem.
Sí, sí, exacte.
Que ens coneixem.
Venies parlant de l'assistència.
T'agrada buscar el vora viu. Sí, tu t'agrada buscar el vora viu.
Jordi, venies parlant de l'assistència que podia haver-hi i la desafecció de la ciutadania.
Volia dir que cal buscar el que realment li interessa a la ciutadania. I aleshores, per molt que una persona pugui estar preocupada per el que passa en un conflicte d'Hispanoamèrica, per exemple, potser no és el lloc, el ple municipal, per parlar-ne, sinó, com deia abans, com apuntava l'Àlvaro i el José, potser és un debat a la ràdio molt interessant que permet expressar quina és l'opinió del teu grup polític, i el personal també, moltes vegades, però no treu ni energies ni recursos a la feina que fem en el ple de l'Ajuntament.
Ramon.
Sí, a veure, per respondre algunes cosetes. Primer, el Miquel deia, no?, que a vegades, quan es fa una declaració de Junta de Portaveus, no?, i perquè després hi ha la possibilitat de muntar una xerrada o un acte o no sé què, aquí està el quid de la qüestió, del qual a vegades no ens n'adonem. El govern, a part de presentar mocions o a part de presentar punts com a dictamen, té la possibilitat d'organitzar xerrades, d'organitzar esdeveniments, de muntar una lectura d'un manifest, de convocar la premsa per nomenar un comissionat que parli d'un tema concret, etc. No? És a dir, aquesta capacitat d'iniciativa que té el govern per situar temes fora del ple, l'oposició no la tenim. L'oposició només tenim la capacitat d'iniciativa en el ple. No? I aquesta és la qüestió. És a dir, quin problema hi ha... O sigui, a mi la frase, Carles, de no regalarem a l'oposició, no?, les propostes... No, quin problema hi ha en reconèixer Que el govern, moment, que el govern no és l'únic que pensa en positiu a la ciutat. És a dir, quin problema hi ha en col·laborar amb altres iniciatives, altres forces polítiques, que per dir... mira, el PSC, moment, el PSC planteja una moció sobre la brigada i ho estem tirant en marxa. Molt bé, doncs anem a parlar amb el PSC i dir, mira, què et sembla si quan presentem aquest tema et vens amb mi la roda de premsa?
Si PSC,
això seria una idea.
Si el PSC volgués...
Si el PSC acabarà el meu torn.
La plantejaria el govern abans de presentar la moció.
No és ben bé així, perquè... No és ben bé així, perquè pensa que l'oposició... O sigui, nosaltres hem de fer seguiment, com s'ha dit abans, de tots els punts del ple. No és només la qüestió de la moció. Jo entenc que des del govern, que es porta una àrea només, es pensi, per què no m'han trucat abans? Bueno, perquè a l'oposició tenim molta més feina, també. És a dir, a vegades l'única manera que tenim de plantejar elements és registrar un text dins del termini que toca. No podem... és a dir, llavors aquí la feina de generositat i de treball de consens la té la majoria. I això és algo que hem de situar, o sigui, l'única manera de situar, o sigui, la generositat de dir, escolta, és bona idea, ho estic tirant endavant, vinga, t'ho aprovo i m'acompanyes a la presentació d'aquest tema. Això és algo que no, per què no podria fer el govern? O sigui, jo pregunto, o sigui, i tinc la resposta, i és que jo crec que sobretot Junts es pensa que Sant Cugat, o sigui, no, que la idea de Sant Cugat i el model de ciutat és només vostra
i que hi ha una proposta vostra.
Sí? Com part. Quina?
La de l'economia social i solidària.
La de?
L'economia social i solidària.
Respectem els tots,
bueno, que sí, estem parlant de fa dos mandats. Sí, exacte. Però, per exemple, en aquest mandat vam aprovar una moció sobre ombres a les escoles i millora de climatització de les escoles. A Cristina Paraire li va agradar molt la moció, la vam acordar, la vam votar a favor... I l'acció següent va ser començar-nos a entrar a totes les accions que estàvem fent via mitjans de comunicació.
El José María li toca.
Sí, primer de tot, explicar a la ciutadania que s'escolta que diem les mocions abans d'arribar al ple, moltes les parlem, les consensuem, o no. Perquè moltes vegades, Ramon deia, intentem fer mocions que s'aprovin, i estic molt d'acord amb el que deien, perquè s'aprovin. Però moltes vegades hi ha grups, tots, que potser fem mocions precisament perquè no s'aprovin, o per buscar una estratègia política, i jo no dic que no, jo en aquest cas no dic que no, però el senyor
Bruguera
Valores deia, en el mandat anterior va dir, no ens feu perdre el temps, deia, doncs vostès m'han fet perdre a mi, perquè ja he estat utilitzant un temps consensuant una moció amb vostès, dient-me que sí, amb tota la voluntat, i després al ple han fet el ridícul, canviant de vot. Dient i al·legant que és que això ja s'està fent. Em trucaran a mi quan inaugurin el carril bici de Rubí, que ja està fet, que el vaig fer. Em trucaran quan inaugurin la Guinardera, que també ho vaig fer jo. Em trucaran a mi quan implantin el contracte de neteja que vam fer nosaltres als plecs. Em trucaran també. O s'ha de llevar la medalla. No és qüestió de medalles. Qüestió de ciutat, senyor Brugarola. I vostès l'altre dia van fer el ridícul. Van posar per davant l'interès polític i el consens, i van trencar un consens i una credibilitat que no tenen ara mateix. Ara no tenen credibilitat. Perquè van dir una cosa que en 5 minuts abans es van desdir. Si vostès, en el seu moment em diuen a mi que no votaran a favor abans, jo li respectaria el seu posicionament. Però el que no poden fer és comprometre's amb un vot i després dir que el canvien allà mateix. Perquè és que perden tota la credibilitat. Jo amb vostès ja no hi crec.
Però canviat d'opinió
ja no fa el seu jefe. Ja no hi crec.
Això, bueno, canviat d'opinió es pot fer.
Bueno, el seu jefe no sabem ni qui és.
El vot es canvia en freqüència. El que és fer el ridícul és quan fa un any i mig estaves governant tu aquella àrea, ara porta tota aquesta bateria de propostes per intentar rogar-se el suport d'una plantilla en la qual treballaves per fer coses que no vas poder fer.
No és veritat. Això és fer el ridícul. Ni vostès en 32 anys tampoc ho van fer.
Perdoneu, li toca a l'Àlvaro, després a l'Ariadna, i tenim el temps just i vull que parlin els que ho han demanat. Àlvaro.
Això s'ha caldejat l'ambient, aquí.
Sí, de cop i volta.
Però, sí, però jo entenc el José el que deia, perquè és veritat que la Junta de Portaveus es va dir, no?, que Junts votaria a favor, el govern votaria a favor d'aquesta moció, i després van dir que no. També entenc que a vegades es pot canviar d'opinió perquè no t'ho has acabat de pensar o perquè t'ho repenses. Però també entenc que en aquell cas hagués sigut bo que els haguessin avisat al PSC que finalment el vot seria això. No? I
aquestes coses poden passar, però un avís de cortesia pues, no estaria malament tenint en compte que era una qüestió, si és que estava treballada, doncs pues, treballada, no? Deia el senyor Brugaroles que hi ha coses que es presenta com a moció que el govern ja està fent i que, per tant, pues, no té per què votar a favor perquè ja ho està fent, no? Jo entenc aquesta postura, entenc que ho digui, però també és veritat, i ell ha d'entendre, el govern ha d'entendre, que a vegades, moltes vegades, els partits de l'oposició no tenim llum sobre moltes coses. I, per tant, demanem coses que no sabem si s'estan fent o no. Que vostès, potser les estan fent, però com no ho sabem, perquè no ens informen, doncs ho presentem i ho demanem, no? I que vostès surten allà dient, no, si això ja s'està fent. Ah, doncs pues està bien saber-lo, tu. Almenys ha servido para saber-lo, no? Bueno, pues vale. I després, el Miquel deia, amb respecte a les mocions, que Vox havia presentat, perquè deia que millor no fer mocions de caire que no sigui Sant Cugat, sinó centrades en Sant Cugat, però que ells han presentat dues, almenys, de temes supramunicipals. Sí, però jo crec que... I nosaltres no hem presentat de temes supramunicipals, eh? Nosaltres, Sant Cugat, sempre. És la nostra premissa. Però, no defugim el debat mai, però crec que ara... Si la dinàmica continua sent aquesta, nosaltres també ho farem. Per què? Perquè ho feu els altres. Però no és la nostra idiosincràsia, no és la política que volem aplicar. Però si els altres ho fan, nosaltres no jugarem amb altres regles. Jugarem amb les mateixes que tothom. Per tant, no et sorprengui si un dia comencem a presentar mocions que no siguin estrictament de Sant Cugat. Per què? Perquè ho feu els altres. I el debat es fa. Per tant, nosaltres també ho volem fer sobre els temes que nosaltres...
Jo crec que en aquest mandat, mocions generals, majoritàriament només les ha presentat el govern.
No,
majoritàriament
ja no sabria dir, però jo crec que l'oposició també ha presentat, partits de l'oposició.
Jo no he negat el dret, Álvaro, per això. Vull dir que sí, que és molt, que és legítim, eh?
Sí, però vull dir... No
parleu els tres a l'hora, recordeu que després parla l'Ariadna, eh?
Sí, acabo amb això. Jo ho deia pel tema del sentit comú que deies, que és veritat que si els altres ho fan, doncs al final tu també ho hauràs de fer, perquè has de jugar amb les mateixes regles, no?, que els altres.
Ariadna, agafava també una mica el comentari que feia l'Álvaro. Ens falta informació, o sigui, davant del fet de no tenir informació de moltes coses, és normal que proposem coses que a vegades el govern hi senti malament. Bueno, si no tenim aquesta informació ens és difícil, no?, fer propostes en pro d'anar tots remant cap al mateix sentit. I aquí vinc, o sigui, aquí, perdó, però crec que no es tracta de qui es posa un pin. O sigui, si tots estem al plenari, ja sigui en govern, ja sigui en oposició, és per millorar i per fer propostes, per millorar la ciutat. Llavors, aquest xoc, també molts cops d'egos, crec que no ajuden. I nosaltres, quan fem, per exemple, la proposta i la moció de participació, la fem perquè si l'haguéssim seguit portant nosaltres, els mateixos dubtes haguéssim tingut i els mateixos i les mateixes contrapropostes o moviments haguéssim desenvolupat a l'àrea. I que des de l'altra banda es vegi com una gran crítica, ens sap greu, quan crec que és això. Jo no vull que em truquin per inaugurar un carril bici que jo vaig fer en el mandat anterior o un consell de barri. Vull que les meves propostes, si són ben acotades, si estan ben treballades, sumin, perquè crec que tots hauríem d'anar cap a millorar la ciutat en general, no?
Sort que no hi va haver una moció d'habitatge, amb l'anunci que va haver el dia següent de 3.000 habitatges.
I que ja ho havíem preguntat, feia un ple sobre el cas. Mira.
Perdó, aquest és un altre tema. El Carles i el Miquel, un minut cadascun i tanquem que no tenim més temps.
No, si entomem tota la crítica, escolta, de la millor manera possible, però en el cas de la brigada hi ha algú que no sàpiga que aquest govern té dos prioritats de creixement de plantilla, que és policia i brigada, o que s'havia de renovar la flota de vehicles, està en el pressupost avui vigent, o que s'ha de fer una nau nova.
I la forma... nau jo vaig saber dilluns.
Perdoneu, a veure, lo de la nau, jo ho he dit en comissió informativa 50 vegades, que hem de treure del nostre o sigui, hem de, diguem-ne, renovar la Casa Mònaco, drets socials no pot estar com està, la policia i la nau de la brigada, això ho he dit moltes vegades, i de que forma part, diguem-ne, de tot això que hem de compartir amb els grups de l'oposició en el marc del pla d'equipaments. Jolín, hòstia, no hi ha res de nou aquí.
Hi ha altres coses que no, Carles.
Miquel, demanaves... Tens un minut.
20 segons, per contestar a l'Ari. Només comentar que crec que va la portaveu l'Ester Madrona va parlar amb el Marco Cimarró i es va oferir a parlar-ne, fins i tot posar-la sobre la taula per treballar-la de cara al proper ple. Vosaltres, legítimament, vau dir que no. Pues només faltaria.
Per al·lusions, Ariadna?
No es va, fins on jo sé, aquesta, en principi de participació, que s'obre la porta al senyor Duc, no es va tractar de cap manera, ni amb esmenes, ni externament. Si han tingut una conversa sobre això, ho desconec, però vam anar a ple sense poder-la treballar i ens vam trobar un xoc frontal.
Bueno, em refereixo que hi havia la voluntat de, com a mínim, intentar portar alguna cosa més consensuada. Legítimament es presenta el que es vol, només faltaria.
Bé, doncs ara sí, no tenim temps per més. Moltes gràcies un cop més a tots i a totes per participar a la tertúlia. Recordem que la informació continua amb el butlletí horari, la segona hora de faves comptades, amb Carme Reverte.